Bon vespre i benvinguts una setmana més a la Tertúlia Prosquita.
No és una setmana més.
No és una setmana més, tens raó. Bon vespre, Josep, bon vespre, Albano.
Bon vespre, ben tornat. Moltes gràcies.
I no és una setmana més, perquè aquesta setmana fem 2 anys.
Tal és un any més.
És un any més, correcte.
Déu-n'hi-do.
Sí, estava pensant, sembla que han passat moltes coses, no? Perquè hem explicat moltes coses al llarg d'aquests 2 anys, però sembla que era ahir, que ens reuníem amb un dinar i us proposàvem, voleu fer això?
Sí, sí, la veritat és que ha passat molt ràpid, perquè han passat moltes coses, però també és veritat que en molts aspectes continua sent necessari, o com a mínim per mi, a nivell personal, trobar-me un cop a la setmana per comentar la jugada, com fa tanta gent en els seus entorns, no? En aquest cas, bueno, tenim unes càmeres que ens enregistren i hi ha gent que ho mira, però a mi em consta que això passa a tot el país. Ahir, i acabo, vaig anar a Bellaterra, on van organitzar un acte i ens vam trobar, pues, una sèrie de gent i vam fer tertúlia. I, aleshores, em consta que això que fem aquí es fa per tot el país i crec que això és sa, no? Que les tertúlies al final ens enriqueixen i compartir-les i criticar-nos i no estar d'acord en els arguments. Crec que tot això ens enriqueix en un moment, i ara sí que acabo, on justament una de les grans aspiracions de l'estat ocu i de l'estat és que els catalans se dediquin a les seves coses, no parlin de política, que despolititzem TV3 i tot el que faci falta, pues crec que cada tertúlia és una trinxera de resistència davant d'aquesta imposició despolititzadora. I ara sí, callo.
Ens volien despolititzar i vàrem dir que no ens despolititzarien. Pareix que era ahir, però en aquest temps, diguéssim, tenim bàsicament el país i el món cap per avall, diguéssim, no? Han passat coses, han passat coses.
Us en recordeu de coses? Us en recordeu d'alguna tertúlia, especialment? Jo me'n recordo, per exemple, d'algunes que no m'han més, no? Com una a la Model per 1 d'octubre, per exemple, no? Amb gent, amb molta gent. Me'n recordo també la tertúlia que és més recent de la tornada de Puigdemont, perquè no sabíem ni on era, no?, en aquell moment, i també va ser com... Crec que en realitat és la més vista de totes. Però no sé, vosaltres...
Bueno, jo me'n recordo que en aquesta taula vam parlar de, per exemple, i crec que ha passat amb molts temes, però vam parlar dels nostres dubtes, per exemple, sobre l'amnistia, no? Dels nostres dubtes sobre els diversos acords que al llarg d'aquests 2 anys s'han anat fent amb el PSOE. I no sé si lamentablement o no, però molts d'aquests dubtes s'han confirmat, no? Que, sí. I no sé fins a quin punt jo crec que s'ha no tenir raó, sinó, ostres, mantenir un esperit crític. Jo aquesta setmana estava intercanviant uns missatges, per exemple, amb en Joan Canadell, no? De dir, ostres, això... No? I em contestava que no, que calia esperar, que ja veuràs com d'aquí uns mesos, no? I jo deia, ostres...
És jugada mestra.
No, aquesta idea de les jugades mestres...
No, bueno, es pot explicar tot.
Pues, si una part del que s'ha de fer és, ostres, posar en dubte... I és veritat que als representants polítics no els agrada, no? Els agrada que la gent hi confiï, però jo crec que haurien d'estar agraïts que en general la gent en aquests anys una cosa sí que crec que s'ha guanyat i és una mica de crítica, de dir les coses no han anat bé, senyors, hi ha un moviment sobiranista independentista que potser en aquest sentit ha guanyat profunditat, de dir, escolta'm, ja no ens en passem segons quins.
Pensava que anaves a dir els partits polítics, els polítics no els agrada aquesta tertúlia.
Jo crec que els hi cou, hi ha alguns polítics que els hi cou aquesta tertúlia.
Diria bàsicament tots, una mica.
Els hi cou una mica perquè malauradament hem fet tertúlies. Tu ara deies que recordaves aquella tertúlia ja en parlàvem de l'amnistia. Jo record aquella tertúlia que hauria volgut no haver de fer. M'hauria preferit no haver-la fet, aquella tertúlia, mai. Mm. I hauria preferit que, quan vàrem dir que allò era el punt final, quan vàrem dir que allí s'acabaven moltes coses, hauria preferit no tenir raó. Però ho havíem de dir, i el nostre compromís amb la gent era aquesta. I supos que per això, encara, a diferència de molts polítics, tu vas a Bellaterra i fas una xerrada i li pots parlar a la cara a la gent i li pots, no? Li pots parlar de tu a tu amb respecte, i ells et respecten a tu per això, perquè no els enganyes, no els hi prens el pèl, no els hi vens motos. I jo crec que, clar, hem arribat a un punt que vendre motos és l'única, diguéssim, ocupació de la classe política catalana.
El que passa, i és el que jo deia abans, que cada vegada hi ha menys compradors de motos.
Ah, no, efectivament. Jo crec que això va una mica com els Teslas, que sembla que ara les vendes de Teslas també estan caient en picat. Em sembla que les motos de política catalana també estan caient en la seva cotització.
Una vegada, o volies afegir alguna cosa més?
Ara? No, que jo no puc deixar, i potser soc presoner d'una altra època, però justament aquest és el procés, diguéssim, d'alliberament. Soc presoner o recordo amb nostàlgia l'època en què una gran part del moviment independentista i la seva representació política havien trobat la manera d'actuar conjuntament, no? I ara veure aquest distanciament és ambivalent. Per una banda, la pena, diguéssim, d'haver perdut aquesta capacitat d'actuar col·lectivament, però per una altra, el plaer de dir, escolta'm, un moviment polític sa i viu és un moviment polític crític i de vegades molt crític, i per tant, vull dir que...
Home, jo he trobat a faltar, diguéssim, a poder fer, diguéssim, discursos o comentaris positius sobre coses que passen en el país a nivell polític. És a dir, nosaltres no és que... A vegades ens posen la llufa, a vegades ens posen la llufa de que no ens sembla res bé. I, clar, jo sempre dic...
Li dissenc emprenyat, no?
Jo soc molt modest, diguéssim, amb les meves aspiracions, no? L'altre dia ho vaig dir, dic... Jo, amb tenir uns representants polítics que complissin tres condicions, només tres... Jo ja em conformaria, seria una persona políticament que em sentiria ben representada. Bueno, una classe política que no em prengui el pèl, que no se'n vagi al llit ni amb els fatxes ni amb el PSOE, i que defensi l'1 d'octubre. Mm. És que amb això ja em faria prou. Però és que no ho fa ningú. No hi ha ningú que compleixi aquestes tres condicions avui al Parlament de Catalunya.
Doncs potser hi ha gent que entrat més tard i ha dit de què estan parlant tots aquests.
Tornem a dir.
Més que aquesta setmana celebrem 2 anys de la tertúlia proscrita, per tant estàvem fent una mica de recordatori del que ha passat al llarg d'aquests 2 anys. Però, havent recordat tot plegat, deixeu-me saludar també els que ens segueixen des de casa, els que ens estan veient, bon vespre a tots, els que ens esteu seguint ara, i bon dia als que ens segueixen demà al matí, perquè no sé si sabeu, però hi ha moltíssima gent que ens escolta, que ens veu els matins dels divendres o de dissabte, tot esmorzant.
Sí, però es perdran que... Espejo Público.
Mira.
No, ho dic perquè, subvencionades.
Ho dic perquè Susana Griso i tot això ara està de moda. No, suposo que després en parlarem.
Després en parlem de tot plegat.
Ah, bueno, perdó. Ai, te puc interrompre?
Sí, i tant.
És que si no, no seria, una tertúlia normal. No, que una altra de les coses que ha passat al llarg d'aquests 2 anys és que la situació de domini o de submissió d'una gran part del panorama mediàtic català a la nova hegemonia, a la nova Pax socialista, no ha fet més que aprofundir-se, no? Si aquesta tertúlia es diu proscrita era perquè ja en aquell moment, fa 2 anys, s'intuïa, no?, aquest tancament dels mitjans de comunicació i aquest arrenglerament amb la nova Pax. Pues, això que fa 2 anys va portar a fer aquesta tertúlia i a posar-li aquest nom, que a mi sempre em fa una mica de cosa, però bueno, aquesta situació no ha fet més que empitjorar, no? I veiem les tertúlies subvencionades, veiem el... i és freïdor.
Doncs això, que recordar-vos que aquells que ens seguiu podeu comentar, com sempre, a YouTube, i al chat de YouTube, que veig que ja està funcionant, que dieu bon vespre i ens saludeu ara mateix, i també podeu fer-ho amb el hashtag Tertúlia Proscrita, 2 anys hem posat aquesta setmana per celebrar. També, si voleu, ens podeu això comentar com ens veieu, si ens veieu al matí, si ens veieu al vespre, si teniu algun record de nosaltres, no? Així també celebrem tots plegats aquests 2 anys.
Home, suposo que jo la millor tertúlia que hem fet és una d'aquestes que vàrem fer allà a l'auditori del Centre de Cultura Contemporània, ple de vessar de gent, i amb il·lusió. Recorda aquell que vàrem fer quan es van convocar les eleccions?
Correcte, amb Vicent també, no? Aquell, crec que era.
Efectivament. I bueno, que va ser interessant, i trobar-nos en la gent, com d'altra banda ho feim molt, molt habitualment, de manera pràcticament setmanal.
Mira, el Marc ens diu, normalment us escolto per Spotify, doncs... Però si puc, us veig per YouTube en directe. 2 vegades ens escolta el Marc, llavors.
Bueno, no, que clar, és que més en aquests 2 anys estem més guapos, més allò, però... torno a aquesta idea, això que deies, de aquesta idea de presencialitat, de sentir-se acompanyat, inclús acompanyat per discrepar, perquè... Jo moltes vegades llegeixo els missatges que la gent va deixant allà al costat a YouTube, i hi ha discrepàncies i en aquests actes que hi ha arreu del país. Jo ahir vaig estar a Bellaterra, la setmana passada vaig estar a Olot, l'altra vaig estar a Banyoles, i, ostres, el nivell del debat... aquí perquè estem sols i... Però quan hi ha la presencialitat i la gent agafa el micro, i, és a dir, hi ha una cosa de la qual...
Home, en tot aquest temps, mal li pesi a molta gent, les sales del país continuen plenes. Quan vas a fer una xerrada per pobles, viles i ciutats del país, les sales estan plenes d'independentistes que volen idees per continuar lluitant, que tenen idees per compartir per aquesta lluita, i crec que això ja és indestructible, aquesta xarxa de gent que hi ha al país. Els oients o espectadors d'aquesta tertúlia són gent irreductible. Són gent que no són capaços, tots els mitjans d'intoxicació, vull dir de comunicació, de desanimar-los o despolititzar-los perquè deixin de fer...
Hòstia, si estem fent la pilota... Aviam, estan contents?
Estan contents. Ells també fan la pilota, una mica.
Ah, sí?
Just espero amb ganes, diu la Roser Castellví. Les últimes setmanes us he escoltat en directe, però normalment us escolto mentre sopo els divendres, ens explica l'Albert Casanelles. La Sílvia Valls ens diu, us veiem en família dijous després a sopar. Vull dir que tots plegats ens hem convertit, i no sé si us sentiu, però jo moltes vegades quan trobo gent i em diu, us escolto sempre a la tertúlia, de cop et sents una mica a casa, no? Perquè has entrat a casa seva, això, a l'hora de sopar amb la família, en algun moment, i ja et senten com de casa, d'alguna manera.
A mi m'agrada imaginar algun dient que no, Albano, que això no, que no. Costa.
Calla ja.
Deixa parlar. Bueno, va. Sí, escolta, anem a rajar.
Anem a fer el que sabem fer, no?
Ostres, portem 14 minuts de tertúlia i encara no ha rajat del govern.
Vinga, va, som-hi. Pues,
jo he trobat a faltar, jo ara, si em permets, jo trobo a faltar el governet.
Trobes a faltar el governet. Bueno,
jo crec que contra el governet es vivia millor.
Però Salvador Illa també ens pot donar molta vidilla, eh?
Però jo crec que...
Ricard Ostrell ens pot donar molta vidilla. Que, anava... ostres, va, sí, no, digues.
No, anava a parlar del govern i anava a parlar d'un dels temes de la setmana, encara que potser de l'any també és un tema, de la dècada també, que és la Rodalia. I els seus retards al servei, un clàssic ja a casa nostra... Tothom que n'és usuari ho sap, però el nombre d'incidents i retards van ser especialment nombrosos la setmana passada i van posar sobre la taula la penosa situació que viu la xarxa ferroviària, especialment divendres i dissabte, on van veure aquelles imatges de... No sé si les vau veure, però aquelles imatges de gent per les vies arrossegant maletes i tot plegat, per vies dins d'un túnel fins i tot, no? I tot plegat va fer que Paneque sortís i digués que la situació era insostenible i que demanava una reunió urgent amb els màxims representants del govern espanyol, Adif i Renfe, per buscar solucions immediates, va dir.
Jo estic segur que Pedro Sánchez, quan ha vist a Paneque dient que convocaré, es va posar a tremolar. I la que muntarà aquesta gent, no?
De fet, curiosament, Paneque, al cap de dos dies, dimarts, va sortir en compareixença de premsa després de la reunió del govern de cada dimarts, i el que va dir és: paciència, necessitarem dos anys. És a dir, que l'urgent de cop es va convertir en tranquils, que tenim dos anys.
De tota manera,
jo... Ja fèiem la tertúlia quan es va decidir, el governet va decidir prorrogar el contracte amb Renfe?
Em sembla que sí.
Perquè, clar,
o
és
no.
A dir, el...
Aquí era molt... Damià Calvet?
Sí, jo crec que sí, que era Damià Calvet. La qüestió que realment és digna de fer-hi referència és que es parla molt de les competències que no té la Generalitat sobre Rodalies i de tot el traspàs i tot això, però una de les coses que varen traspassar a la Generalitat ja fa més de 15 anys és la possibilitat d'adjudicar els trens a una altra empresa que no sigui Renfe. És a dir, això ho podria fer la Generalitat. De fet, fa 4 dies que va renovar-li el contracte a Renfe per gestionar les Rodalies. Per tant, fins i tot quan pràcticament no tenim competències per res, el govern pren males decisions.
Per tant, estàs d'acord amb Paneque, que va dir que la culpa de la situació era de Junts. Va dir exactament: sobten les queixes d'un grup parlamentari que ha tingut la titularitat del servei des de l'any 2010.
A veure. Em sembla que... És a dir... Ara dèiem això
una mica d'ironia,
del governat i
ara has tocat la fibra,
el governat i el...
Ets panequista.
I el govern d'Illa, no?
El governillo.
El governillo. El governat d'en Pere Aragonès era una broma. El governat d'en Salvador Illa és una broma de mal gust, diguéssim. I clar, aquestes coses, evidentment, la xarxa de Rodalia té els problemes que té pel dèficit d'inversions i, per tant, ningú del PSOE té absolutament cap autoritat moral i hauria de tenir vergonya de, diguéssim, escampar les culpes amb altres, perquè tenen ells la principal culpa. A banda de que el traspàs de Rodalia, que es va fer el 2009, que no sé en què consistia, el va fer el PSOE en el PSC. Vull dir que, per tant, escolti'm, senyora Paneque, per aquí tampoc no ens hi trobarem.
Ara entrarem en una qüestió que em sembla important, però abans, jo tinc un problema amb això de les avaries de Rodalia.
Expliqui'ns-en.
Jo no el faig servir diàriament, el faig servir un cop
jo
a la setmana.
Jo he de dir que dimarts passat tenia un acte a les Cotxeres de Sants, que va anar molt bé, i vaig anar amb el tren de Rodalia i vaig arribar puntual. La gent ja estaven patint, perquè vaig arribar un minut abans, però ja patien els organitzadors de que no arribaria. No, i vaig arribar, els vaig dir, dic, he vengut amb un tren de Rodalia.
Jo el que dic, a vegades estic a internet, estic treballant i veig a internet... Hi ha hagut una avaria a la línia tal, no? I com que són tan freqüents, mai saps si és l'avaria del matí, si és l'avaria de la tarda. Crec que haurien de posar-li nom, saps com a les tempestes, que li posen un nom, no? Juanito...
Glòria...
No sé, Glòria, no sé què. Hauria d'haver, perquè si no ja... Te diuen, ha hagut una avaria, i ja no saps si estan parlant de la d'ahir, d'una nova que ha hagut, com que van tan seguides... Crec que això forma part de l'intent de normalitzar això. Escolta'm, i a més, dos anys, no? Però ara sí, en clau més política. Jo crec que Paneque ha encertat molt bé i ha... Paneque, el PSC i el PSOE han pres molt bé la mida a la política catalana i a la situació de Rodalies, i ahir vam veure el que jo considero que és un dels millors titulars que ha fet VilaWeb en els últims temps, que és aquest, no? És...
No sé si és així. Retrets i tensió entre
Esquerra Republicana i Junts al Congrés Espanyol,
no? A més, al Congrés Espanyol, pel desgavell de Rodalia. És a dir, tu fixa't que ets un estat...
Vols que ho veiem? Tinc el vídeo.
Sí, anem a veure'l.
Aleix, ens poses el vídeo de tot això?
I quan fan un traspàs, la seva prioritat i la dels seus còmplices de la Generalitat i l'ajuda inestimable d'Esquerra Republicana és que Renfe continuï operant el servei i, per tant, tot continua igual. El que cal és complir amb la inversió pressupostària no realitzada i el que cal és un traspàs integral perquè ho gestioni Ferrocarrils de la Generalitat.
Yo lo único que sé del señor Gavín, de este señor, es que lleva 30 años en coches oficiales. Ha cogido muy poquitos trenes de Rodalías. Yo llevo 25 o 30 años cogiendo trenes de Rodalías. Lo que quiero decirles es que es un miserable y que es un mentiroso. Y yo lo que le pido a Convergencia, lo que le pido a Junts, lo que le pido a la derecha catalana es que deje de hacer política con esto.
Que deje de hacer política con esto. Vull dir, estem despolititzant les Rodalías, no? Després de despolititzar TV3...
A mi em sembla surrealista que en lloc d'atacar el problema es dediquin a atacar-se entre ells. Que no,
això és el que aquest titular deixa...
I que s'ataquin... Perdó, és que jo no sé si et dir-ho. Que un polític li digui a un altre polític que deixi de fer política, però que se'n vagin a casa els dos, que pleguin. Que, si els polítics no fan política, qui carai ha de fer la política? Però què és això?
Sí, és
el retret més estúpid que un polític li pot fer a un altre polític, que deixa de fer política.
Bueno, és com quan Arrimadas deia que... No sé si era Arrimadas o Carrizosa, que deien que s'estava polititzant el Parlament.
Sí, aquesta també. Aquesta també és... Però vull dir que, a veure, en Rufián és de la mateixa corda, no?, una mica, també.
De l'Arrimadas.
No.
A vegades ho sembla, no?
Ah.
Aviam.
Home, els de parlar de les coses que importen a la gent i tal, és a dir, a veure, en Rufián fa molt de temps que parla com un de Ciutadans o com els discursos d'en Arrimadas allà a Madrid. Aquesta és una de les desgràcies que tenim. I ara, fent una mica la mirada llarga i seriosa, jo feia referència al 2009 i en aquest primer no traspàs de Rodalia que es va fer... Perquè, a veure, ara, a final de mes i a principi del mes que ve, tenim no una, sinó dues manifestacions.
Hi ha una el 22 de març, convocada per la dignitat de les vies i tots aquests col·lectius, i l'altra la convoqueu, l'assemblea, el 5 d'abril.
Això, és a dir, tothom que té memòria històrica o que té edat per haver-ho viscut, recordarà, i si no és important de recordar-ho, que una de les primeres manifestacions pre-independentistes, pre-procés, és a dir, però que ja eren el brou de cultiu d'allà on va néixer la mobilització independentista, és una gran manifestació contra el desastre de Rodalia.
Català indignat, que deien.
El català emprenyat i el català indignat, que va sortir al carrer en aquella
emprenyat,
manifestació.
Emprenyat, tens raó, era emprenyat.
El català emprenyat, no? Que algú va posar aquesta etiqueta del català emprenyat, que després va acabar sent el català il·lusionat amb la independència.
Correcte.
A vegades ho hem comentat aquí i una mica el que em toca als nassos és que ens tornin exactament al 2005, no? Que ens tornin el català emprenyat, frustrat, sense un horitzó de futur. Clar, però que tampoc podem esperar ni pensar que simplement ara tornarem a caminar el mateix camí, no? És a dir, que tornarem al 2005, ens tornarem a manifestar contra Rodalia i que per tant, tornarem a refer el camí o que la reacció de la gent serà la mateixa, perquè jo crec que això és impensable. És a dir, i jo crec que si ara es convoca una manifestació, en aquella manifestació, jo ara no ho record, estaria ben revisar les hemeroteques, segurament hi devia haver molts polítics en aquella manifestació. En aquella manifestació de Rodalia, en el preprocés, hi devia haver bastants polítics... de la Catalunya autonòmica, de la Catalunya de l'Estatut. Jo crec que avui, si alguns d'aquests polítics que han sortit al vídeo d'abans van en aquestes manifestacions, la gent els hi tirarà ous i tomates, perquè, és a dir, pretendre no, en certa manera ja li veig en Rufián per on va, però pretendre fer política a la Catalunya del 2025 amb els mateixos arguments que el 2005 és indigne i és inacceptable. És a dir, perquè el temps ha passat, l'experiència ja ha estat, i l'1 d'octubre existeix. I no es pot fer la política del 2005 després de l'1 d'octubre. I aquí és allà on s'estan equivocant, reiteradament, aquells que pensen que, no sé, que podem fer traspassos a la Generalitat, que podem solucionar els problemes estructurals del país amb traspassos o delegacions de competències a la gestoria que estan convertint ells mateixos la Generalitat, no? I per tant,
jo t'he de dir,
aquest és el drama, és a dir, que pretenguin repetir la història quan la història, no, ja ho deia Marx, la història sí que es repeteix, però la primera vegada és una tragèdia i la segona és una farsa, i ara estem en la fase de la farsa. Uh-huh. I per tant, tot aquest teatre del gènere de la farsa, jo el que voldria és que s'acabi d'una vegada.
Mira, he buscat, sí que hi havia els partits, hi havia, és a dir, en aquell moment hi havia el tripartit, és una manifestació del 2007, els socialistes no hi van anar, però sí que hi van anar els seus socis de govern, tant Esquerra com Iniciativa, hi havia Iniciativa en aquell moment, i també hi va anar Convergència i Unió, que encara fins i tot estaven junts.
No, jo volia fer un apunt terminològic, que ha dit això de la gestoria, i jo tinc una gestoria que, vull dir, treballo amb una
gestoria... És molt més digne que...
Bueno, funciona...
Que el govern de Salvador Illa, no?
Funciona, sí. Fan bé la feina, són eficients, si necessites alguna cosa, ho fan, i per tant...
D'acord. Deman disculpes a les gestories.
Sisplau. Que no comparem, eh?
No,
dit això, més enllà de la qüestió purament fèrria, de via fèrries, aquesta, diguéssim, que el que està passant a Rodalia sota un govern amb les responsabilitats que té l'Estat i el govern actual i el PSOE, etcètera, etcètera, les grans batusses siguin entre Esquerra i Junts, independentment de qui tingui més raó o menys, demostren l'absolutíssima impotència dels que intenten representar l'independentisme a nivell polític. És a dir, és la constatació de que el PSOE i el PSC i l'Estat ha fet tan bé la seva feina que, és a dir, l'única via política que els ha deixat és matar-se entre ells.
Correcte,
no?
perquè per culpa seva el PSOE té tot el poder i la gent encara veu culpables als partits independentistes, bàsicament per no haver fet el que havien de fer i per haver-li regalat el poder al PSOE, que governa l'Ajuntament de Barcelona, que governa l'àrea metropolitana de Barcelona, que governa la Diputació de Barcelona,
això,
que governa la Generalitat de Catalunya i que governa Espanya.
Per això, jo abans feia la...
I a tot arreu, amb més o menys responsabilitat, és culpa dels independentistes. Clar.
Després hi ha una altra qüestió, per això jo abans parlava d'en Canadell. En Canadell em va dir... Perquè jo, quan vaig sentir Paneque, tinguent el morro de expulsar-se les culpes quan és la representant d'un estat que històricament ha atacat la capacitat del país de tenir unes infraestructures com les que necessita, jo vaig pensar, m'encantaria que aquesta mateixa tarda Junts digués aquesta senyora fora del govern i demà, si de cas, parlem. Però això no pot continuar. En Canadell em contestava que això era no tenir una visió prou ampla, que això era una rebequeria i que s'han de tenir en compte com moltes més coses, no? El català a Europa, etc. I jo el que estava demanant...
Certament, que un diputat al Parlament de Catalunya encara digui que tindrem el català a Europa per donar com a motiu per continuar donant suport al PSOE.
Clar. Vale.
És que, vale. Sense però, comentaris.
Per això, però jo, perquè me deien, això de demanar la dimissió de Paner que posa en perill una sèrie de coses que jo crec que no existeixen, però en el cas fins i tot que existeixin i que haguessin unes negociacions, etc etc. Tot això dit, poques hores després de que sortís Marlaska a dir que això del traspàs de la immigració era poc menys que el traspàs de Rodalies. No, jo el que volia dir amb aquell tuit...
Home, crec que ho vàrem dir en aquesta tertúlia.
Sí, jo no hi era.
Moment, sí. No? Si volem recordar un moment de la tertúlia, d'alguna tertúlia de fa temps, aquí es va dir que el traspàs de la immigració seria tan integral com el traspàs de Rodalies.
No. Doncs la idea, i crec que ens ajuda a entendre moltes de les coses de les quals hem parlat aquests dos anys en aquesta tertúlia, més enllà, jo ja sé que no és un gran objectiu polític demanar la dimissió de Paneque, però sí que és un objectiu polític que hi hagi un moviment polític com és l'independentisme que pugui veure representat mínimament un bri d'orgull i de dignitat. És a dir, efectivament, demanar la dimissió immediata de Paneque o amenaçar amb muntar-los un pollastre i no aprovar-los ni els pressupostos ni l'augment del pressupost per armament, muntar-los un pollastre, això també forma part de la política, representar la dignitat d'un grup humà, no? És a dir, fins i tot més enllà de la materialitat. I mirem el que està passant al món, mirem el que està passant al món. Quan surt Trump, no?, i guanya les eleccions i comença a signar aquests decrets. Evidentment, no entro en el contingut, però entro en que aquell senyor es presenta i com a mínim trasllada aquesta idea de jo vaig a complir el que he proposat. A l'independentisme...
Bueno, també ja s'ha tirat en marxa enrere amb els arancels, vale. Vull dir que també...
Sí, però la capacitat de representar les aspiracions i els anhels, o com a mínim tenir la intenció, evidentment no poso a Trump com a exemple, mm-hmm. Però si mirem aquí, quan veus que el PSOE o el PP o Vox no els hi tremola la mà en dir les bajanades més bèsties, als representants nostres, de manera àmplia, no paren de cedir constantment. I llavors, si aquell que t'ha de representar, l'únic que representa és una cessió constant davant el que sigui. Aquí hem parlat moltes vegades, i l'altre dia que va venir en Gerard Forés, posant l'accent en la incapacitat, per exemple, del govern del Botànic de defensar de manera contundent, per exemple, les polítiques lingüístiques, quan després venen els altres i et desfan en un moment el que tu hauries d'haver fet. El que jo dic és que l'actuació submissa constant en política és l'antipolítica pura, perquè, en teoria, quan anem a votar per expressar una sèrie d'anhels. Si els que han de representar aquest anhel constantment estan claudicant, el que t'estan dient és que votar no serveix per res. I llavors apareixen els lamentos de l'abstenció i de tot això. Però és que per què? Per què hem de votar uns independentistes que seran els millors aliats d'Espanya?
També és veritat que a vegades... aquesta política de gesticular molt fort i cridar molt i fer veure que fas molt i després passar per l'adreçador com els altres també està una mica desacreditada. Vull dir que a vegades hi ha gent que sembla ser que vol representar, no?, la fermesa i que es planten i que no sé què i que sí, es fan respectar i al final el que fan és aixecar-nos la camisa. És a dir...
Vale.
És a dir... Els hi aixequen la camisa com els altres, però en comptes de reconèixer-ho, el que volen fer és aixecar-nos la camisa a nosaltres.
Vale, vale.
Aquestos tampoc me convencen a mi, diguéssim.
En aquesta tertúlia vam parlar moltes vegades i vam defensar la potència dels simbolismes. Te'n recordes quan hi havia aquell debat, no?, de que a Quim Torra li havien fet treure la... Vull dir que se l'acusava de... recordeu, de posar en perill la institució per un simbolisme, no? I nosaltres reivindicàvem que el simbolisme també genera força, que potser no despenjar una pancarta quan toca genera força, i que potser És veritat que si després recules per tota la força que hagis pogut guanyar, però crec que si ja d'entrada la teva posició política és acceptar submissament que tu no pots desafiar ningú, ni tan sols, no a Pedro Sánchez, a Paneque, pues, escolta'm, has renunciat a tot.
Deies...
L'exemple de Trump potser no ha estat el més, però m'enteneu el que vull dir. Sí. No tenir por de lo que tu defenses.
De Trump hi ha uns memes per allà, per les xarxes, que deien el primer mandat de Trump es resumia amb la frase de vota un pallasso i tindràs un circ. I deien, i el segon mandat és vota un delinqüent i tindràs delictes. I aquí jo crec que la política autonòmica catalana es podria resumir en vota farsants i tindràs una farsa.
No, diuen que no podem, no, que no, la dimissió de Paneque no és possible. La dimissió d'Òscar Puente per aquestes declaracions estaria bé?
Aleix. Escolta'm, podríem...
Esta setmana ha sido una semana terrible en el servicio de Rodalies de Cataluña. Afortunadamente llevábamos bastante tiempo sin atravesar unas circunstancias como estas. Ha mencionado usted una panoplia de incidencias. Convendría quizá que hagamos algún repaso del origen o las causas de alguna de ellas. Ha mencionado, por ejemplo, una roca que cayó sobre la vía como consecuencia del temporal. Convendrá conmigo que no es una incidencia de la que pueda hacerse responsable ni al operador ferroviario ni al gestor de la infraestructura, como no lo es una de las incidencias que usted describe, que se produjo como consecuencia de un apedreamiento de un tren, o hoy no ha mencionado usted una de las dos incidencias que se ha producido, que es el depósito de unas bombonas de oxígeno en plena vía, por cierto, los autores luego se han subido al tren, en fin, o el arrollamiento de Moncada, que fue también otra de las razones por las que tuvimos suspendida, si no recuerdo mal, la R3 durante un tiempo. A eso hay que sumarle otras incidencias, las principales esta semana como consecuencia de la puesta en funcionamiento el 3 de marzo del túnel de Roda de Vara, una infraestructura en la que hemos estado meses trabajando y que ha tenido algunos pecados de juventud. Quizá también porque sentimos la presión de poner en marcha cuanto antes las infraestructuras que se construyen en el territorio. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo primero, yo quiero evidentemente pedir disculpas a los usuarios. Es decir, espero que una situación como la que hemos vivido en esta semana, con este cúmulo de incidencias de diversa índole, no se produzcan. Segundo, quiero que analicemos con racionalidad las causas, porque yo estoy cansado de escuchar que esto se debe a la falta de inversión en Rodalies de Cataluña y en la red ferroviaria de Cataluña. Y esto tengo que desmentirlo rotundamente y tengo que hacerlo con cifras.
Jo, si fos espanyol, estaria molt content de tenir aquest representant els meus interessos. És així. O sigui, aquest barrut està fent molt bé la seva feina, aquest barrut està defensant molt bé els interessos dels espanyols...
Està fent política.
I està fent política. Aquest tio és un crac.
Té uns pebrots com un campanar.
Té uns pebrots com un campanar. Perquè això crec que... Prou d'enfadar-nos amb en Puente. Amb en Puente se'l domina o se li fan totes les putades que estiguin al teu abast. Però enfadar-se amb en Puente és de parvulario.
Després de fer-lo ministre.
No, però és curiós precisament perquè el Puente, quan la gota freda es va convertir, recordeu els memes que li feien, no? Perquè constantment estava dient com estaven arreglant les infraestructures, etc. No? Es va volcar amb allò en ensenyar-ho. I curiosament, aquestes últimes setmanes ha estat calladíssim, no ha parlat de Rodalia, i aquí ho parla perquè tant Junts com Esquerra li van retreure en el Senat. I,
parla, però diu, vale, si he de parlar, parlaré.
I trobo brillant el... les coses que passen són per coses externes, no? Com que cau una pedra i que no, és a dir, nosaltres no som responsables de res i nosaltres hem invertit moltíssim aquests últims anys que n'hem posat les xifres, però després ell les anomena.
Que hauríem de negar la major, si cau una roca a la via, evidentment que és culpa de la protecció de la infraestructura. No es faltaria.
No, anava a dir, i ell i hem invertit molt aquests últims anys, és veritat que han invertit. No han invertit el que havien promès, perquè no han invertit el que havien promès, han invertit més que anteriorment, però clar, un estudi de Foment de Treball estimava l'any passat que el dèficit d'inversió pública en infraestructures a Catalunya del 2009 al 2023 acumula una xifra que voreja els 42.500 milions.
Vale, que ho digui Foment del Treball.
Ho diu Foment del Treball.
Mentre és Rufián.
Segurament és més.
No, i a més, que ho hagi de dir... és a dir, que aquesta xifra estigui sobre la taula i que el titular sigui aquest...
Clar, clar. I per altra banda, que estem parlant molt de Rodalia, però que la situació també són els trens de mitja distància, que la situació també són... Hosti, que no, no és només a Catalunya, al País Valencià també la xarxa és horrorosament horrorosa, hi ha retards, etc. Són els Euromeds que connecten el País Valencià amb València, amb Barcelona, no? Jo dissabte passat vaig baixar a València, vaig haver de baixar un cotxe al final, perquè... No hi havia trens, que ja és una cosa típica i tòpica, però és que, a més, no hi havia trens perquè feien unes obres i només hi havia 3 euros més al dia, que tardaven més de 5 hores, perquè a part del trajecte l'havies de fer amb autobús, i que costaven 50 euros. Dius, com pot ser que et passin 50 euros per aquesta merda de servei?
Jo... aquestes coses no es poden preveure i els pobles i els fan els seus camins i de vegades no... Bueno, moltes vegades les coses passen sense que ningú les pugui preveure, però és veritat que l'ANC i altra gent estan treballant per fer manifestacions. La sectorial de la gent gran, que insisteixen i persisteixen a la porta de moltes estacions per explicar-li a la gent. Però jo somio que tot això siguin petits maons per construir coses més potents que en una societat democràtica han de passar, com per exemple que es comencin a segrestar trens, que es comencin a segrestar...
Què vols fer, la línia 47?
Bueno, però és que clar, Salvador Illa ha rebut al Palau de la Generalitat en grans honors a les persones que fa 40 o quasi 50 anys van segrestar un autobús. Evidentment, ara li enviarien la Brimo a algú que intentés fer alguna reivindicació similar en relació a Rodalia, no? I jo crec que, bueno, espero que la Rosa de Foc o qui sigui, pues, tard o d'hora farà acte de presència, espero.
De fet, el Partal aquesta setmana ho deia, no?
És a dir...
I com és que no ho cremem tot?
Vale. Jo recordo, recordeu aquell... El no vull pagar...
En aquesta cartulia ens acusaven de voler-ho cremar tot. com I si també, fos una cosa també, dolenta, diguéssim.
També ens acusaven de no cremar res, alguna vegada.
A vegades també. A veure, al final... per fer balanç una mica de tot plegat. És evident que tot això és una fase que hem de passar, diguéssim, no? És una ressaca...
Un pecado de joventut, no? Que diu Puente...
No, és a dir, això encara forma part de la ressaca. És a dir, encara no hem... diguéssim, hem de passar la ressaca del procés i de com s'ha gestionat de malament tot plegat. I, evidentment, en aquest país, políticament, res no funcionarà mentre continuïn liderant els mateixos que ens han portat fins aquí. Això ho sap tothom, això ho hem dit moltes vegades i ja és fins i tot una mica repetitiu, però està bé recordar-ho perquè crec que cada vegada més gent se n'adona d'això. Crec que cada vegada més gent se n'adona que qualsevol resposta política que es vulgui donar a la situació de Rodalia, a la situació de les infraestructures, a la situació dels serveis públics, passa per una renovació radical de la gent, diguéssim, dels lideratges polítics que ens han portat fins aquí. Perquè el primer problema que tenim és de confiança amb la política, és de confiança amb les institucions. I ningú espera que la Generalitat arreglarà el problema de Rodalia. O sigui, ningú demana, per entendre's, ningú demana la dimissió d'una Paneque perquè ningú pensa que canviar-la per una altra que seria cap solució. No,
no però fer cops sobre la taula és important en política. I perdoneu, que avui és el dia dels titulars, però aquesta notícia de tant en tant corre per...
Sí, en Barcelona és volcat.
És volcat i destrossat un automòbil per interrompir una sardana, no? Dius, ostres, quin orgull, no? Pues, no sé, això s'ha de recuperar. Perdoneu.
No, no. Ens queda un quart d'hora i...
I no hem parlat de l'Ostrelles.
I no hem parlat de l'altra cosa que ens ha indignat aquesta setmana, que és l'entrevista que va fer Ricard Ostrell a Susana Griso. Us sembla, si recordem
hòstia, què passava? No, de veritat, ens posava... Hòstia.
Amb el tema del procés, per exemple, jo tenia la sensibilitat molt a la flor de pell, perquè, clar, sempre et senties estrany a tot arreu. Barcelona no mantenien. Jo tenia, en aquell moment, discussions molt acalorades amb la meva pròpia família, amb els meus nebots, els meus germans, amb una part de la família, perquè l'altra no.
Però, a casa directament.
Clar, a casa, però després arribava a Madrid i em passava exactament el mateix quan m'ajuntava amb amics, no? I llavors em tocava compensar i ser l'element discordant, no? I aquesta incomprensió permanent era molt difícil de tolerar. A mi, anímicament, em va costar molt, 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 molt. I allà sí que recordo moments d'enfonsar-me, de dir, ostres, ja no puc més, i algunes entrevistes polítiques... potser posant més vehemència personal de la que jo voldria, no? Perdent aquest punt de distància crítica que és sumament necessària, no?
Jo, si fos espanyol, seria fan de Susana Griso i de Puente. O sigui, no hi ha gent més...
cínica.
No, eficaç. Per defensar els interessos...
Els cínics solen ser eficaços.
Els interessos dels espanyols. Per tant, jo crec que aquestes alçades o altures, no sé què diu en Badia, però... en aquest moment de la història jo crec que ningú es pot indignar amb Susana Griso. Vull dir, ja sabem el que és. Susana Griso... I això ho vull dir...
Ens podem indignar amb Ricard Ostrell per com li va fer l'entrevista.
No, però és que Ricard Ostrell, aquesta setmana s'ha convertit en un col·laborador actiu de l'Estat i de l'extrema dreta de l'Estat espanyol. Ricard Ostrell forma part d'una estructura que promociona, protegeix i esperona l'extrema dreta. I això s'ha de dir així, perquè Susana Griso, i això no és res de nou per als nostres espectadors, mentre es linxaven els professors de Sant Andreu de la Barca, els CDRs... entrevistava gent de la Fundació Francisco Franco, a grups neonazis, a Abascal, i a tota aquesta gent que aplaudia amb les orelles tota la enorme repressió que s'estava aplicant a Catalunya.
Jo recordo que Susana Griso i Espejo Público van retransmetre en directe la detenció de Tamara Carrasco. Casualment, ells estaven allà quan ningú sabia que s'estava produint aquesta detenció.
Perquè Susana Griso i Espejo Público són part de...
Són estat
i de la part d'aquesta extrema dreta que és l'Estat i que la conforma. El problema no és Susana Griso ni Antena 3. Per mi, el problema és que amb els meus impostos TV3 se alia amb l'extrema dreta espanyola, Ricard Ostrell treballa i cobra per emblanquir aquesta extrema dreta espanyola. Per què? Perquè li faltava una cosa a l'Estat després de tots aquests anys de repressió. I era emblanquir la repressió i fer-la desaparèixer de la memòria col·lectiva. Aquí no ha passat res. I aquesta pobra senyora, que és una poca vergonya, i perdoneu que em posi així, aquesta poca vergonya es presenta aquí com que ella estava en un foc creuat entre independentistes i no independentistes, mentre Tamara Carrasco era reprimida i mentre els CDRs estaven sent perseguits i empresonats, aquesta senyora, aquesta poca vergonya, la Guàrdia Civil la condecorava. Uh-huh. I Ada Colau la condecorava. I a Sevilla rebia el Premi Ondas. Aquesta senyora, a la entrevista, menteix en diverses ocasions dient, per exemple, una cosa com que la seva taula, Espejo Público, era una taula plural. I Ricard Ostrell és tan poca vergonya que no té ni l'esma de dir-li, senyora, això no és veritat. Perquè hi ha estudis de media.cat, hi ha estudis fins i tot a Mònica Plana, en l'Ara, va publicar les dades objectives, les dades, és a dir, no és opinió, on, per exemple, Susana Griso va entrevistar 24 polítics sobre Catalunya en una determinada franja de temps i els 24 eren antiindependentistes. No havia cap independentista. I en 75 ocasions s'havia convidat a parlar, per exemple, sobre el 9-N, i el 97% de les persones que havien participat d'Espejo Público sobre aquest tema estaven en contra. I dos, no se pronunciaven. Per tant, jo espero que en el Parlament, en la pròxima comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, hi hagi algú que em representi i que digui i que demani explicacions per què Ricard Ostrell, amb els meus diners, s'està saltant el codi deontològic i permet que l'extrema dreta estatal vagi a TV3 a mentir i que ell no tingui el valor i la vergonya de dir, senyora, vostè està mentint. I en comptes d'això, perquè ho heu tallat, però després de dir això, ell li diu que vostè és una de les persones més influents segons la revista Forbes. Com es pot ser tan desvergonyit per tirar per terra, per menystenir el profund, la quantitat enorme de dolor que ha causat aquesta senyora i la seva empresa? Jo, de veritat, no entenc com el Col·legi de Periodistes...
Després surten per altres...
I després li fan homenatges al Roto, i després surten per altres... El Col·legi de Periodistes callat. De veritat...
Anava a dir, crec que la pròxima composició de la Corpo, el gran tema serà Juliana Canet i el jugador del Barça. No,
doncs,
això.
No es parlarà d'això.
Doncs ho podem aconseguir, perdona que he de fer propaganda. A octubre farem un vídeo ben detallat d'aquesta col·laboració de Ricard Ostrell amb l'Estat i amb l'extrema dreta, que esperem que corri moltíssim, entre d'altres coses, perquè tots aquests pusilànims de representants que tenim, encara que sigui per la pressió popular, hagin de parlar d'aquest tema. Perquè si no, tots callats.
És que què vols que diguin? És a dir, en Ricard Ostrell el varen posar a fer aquest programa a TV3 el dissabte a la nit perquè algú va decidir tancar el fax perquè era un programa de política. Uh-huh. És a dir, en Ricard Ostrell fa aquest programa a TV3 perquè tots es varen posar d'acord en què TV3 no havia de parlar de política. Perdó. És que, clar, dius que no has de parlar de política i fas aquestes entrevistes, i llavors algú es preguntarà realment, això és despolititzar, no? La despolitització de TV3 el que va fer és, diguéssim, eliminar les veus independentistes, eliminar les veus crítiques amb la repressió, eliminar les veus crítiques amb la pacificació i la dominació espanyola i el tracte, diguéssim, repressiu i opressiu de l'Estat, i omplir-nos les pantalles dels repressors i de la gent que ens ha estat, diguéssim,
col·laborant activament...
No, és a dir, de la gent que ha estat a l'altra trinxera, a l'altre costat d'aquesta guerra. I, per tant, clar, si algú va a la comissió de la Corpo a demanar explicacions, clar, jo no me'ls crec, perquè tots ells... Ningú ha demanat explicacions de per què varen tancar els programes de política i varen posar en Ricard Ostrell a fer política espanyola. Perquè, clar, és a dir, aquest
a
programa...
A fer política a favor de l'extrema dreta.
Aquest programa fa política franquista. És a dir, fa allò de la despolitització en el sentit franquista. Vostè no se meta en política, haga com jo, no se meta en política. Això ho deia en Franco. Yeah. És a dir, per tant, aquesta és la despolitització que fa en Ricard Ostrell, que és vendre'ns espanyolisme i vendre'ns a l'emblanquiment de l'Estat en nom de la despolitització.
Però és curiós, perquè el 2017 Ostrell s'inventa el fax. Vull dir que en tot plegat és, té un punt de curiós, perquè ell és qui s'inventa el fax, qui els primers, crec que només el presenta 3 mesos, si no m'equivoco, i se l'acusa d'independentista en aquell moment. Vull dir que tot plegat no deixa de ser curiós.
Bueno, no, escolta'm, no és curiós i va en la tendència del que dèiem al principi sobre com ha evolucionat en aquests últims 2 anys, però també en aquests últims 7 anys, el panorama mediàtic. Uh-huh. Escolta'm, l'Ostrell cobra, la seva empresa cobra milions per fer aquests programes. I la seva empresa segurament té un pla estratègic on es contempla també entrar en el negoci audiovisual espanyol. Mm. I per entrar en el negoci audiovisual espanyol tu has de participar de l'estructura de l'estat borbònic d'ultradreta, de la qual ell... Això és una carta de presentació. És a dir, si jo si fos accionista de la seva empresa, crec que diu no sé què, de Manchester o alguna cosa així.
Manchester, sí.
Manchester. Jo ara compraria accions, perquè pugen, perquè Ricard Ostrell li acaba de dir a l'establishment...
Falten 2 telediaris perquè fitxi per una cadena espanyola.
Perfecte, perfecte. Jo, la part positiva, perquè aquest moment a mi m'he enfadat i de veritat perquè recordo...
Molt aplaudit, t'he de dir.
Recordo amb molta impotència... Mira, moltes vegades... Aquests atacs que es feien des dels mitjans de comunicació, no sé per què, em semblaven molt més dolorosos i colpidors que fins i tot algun porrasso de la poli. És a dir, la poli pega, no? I la poli són una gent manada. Aquesta gent és la que, sense gent com la Griso, no es podia... atonyinar la gent com es va atonyinar durant les protestes.
Bueno, és a dir, la legitimitat... La legitimitat de la repressió i el suport de la repressió requeria absolutament aquest tipus de periodisme. I aquest tipus de periodisme que entrava també a les llars de Catalunya, perquè és un mitjà espanyol, però que té audiència a Catalunya. I, per tant, hi ha una forma de fer, una estratègia conscient per, d'alguna manera, legitimar la repressió no davant els espanyols només, sinó davant els catalans, que també miren aquests canals. Per tant, hi ha tota una estratègia. I jo crec que, ara que deies això, de que en Ricard Ostrell el 2017 feia un altre paper, i en realitat tots els mitjans feien un altre paper.
Anava a dir, aquí el Santi que em diu el fax estava ple d'espanyolistes, no fotem. També és veritat que sempre hi havia un representant.
El fax va ser a la plataforma de promoció de Vox a Catalunya.
També és veritat. No en la seva època, sinó posterior, això.
Vull dir, el senyor Ortega Smith, quan no era ningú encara, estava allà abonat al fax.
Hi ha una entrevista poc abans de les eleccions generals d'ara, del 19, crec que és, que Vox no tenia representació i Susana Griso li fa a Abascal una entrevista llarguíssima a un tipus que no tenia representació. I vull recordar una cosa, perquè jo ho repeteixo sempre que tinc oportunitat i crec que ho hem de repetir perquè ells repeteixen les seves mentides, nosaltres les hem de combatre cada dia. Antena 3 i la Sexta, perquè estem parlant de Griso, però també tenim a Ferreres, pertanyen a una corporació que es diu A3 Media, del grup Planeta. Recordem, el grup Planeta es funda a Catalunya de la mà de franquistes i es funda a la
gent que va entrar per la Diagonal.
De la gent que va entrar per la Diagonal, literalment, perquè el senyor Lara va entrar per la Diagonal. I Xavier Borràs, el periodista, sempre explica com, quan hi havia manca de paper per editar, aquest senyor... amb el règim darrere i a punta de pistola, requisava paper per ell poder fer negoci. Això és història de Catalunya. I això Ostrell ho sap. Però Ostrell vol treballar per aquesta gent. Aquest és el tema. Em sembla perfecte. Tinc moltes ganes de que el contracti a 3 Media, perquè jo no el vull pagar amb els meus impostos. O sigui, que el paguin els franquistes, que és el que està buscant. Que el paguin amb els diners de franquistes, amb els diners de la repressió, amb els diners de Ferreres. Escolteu, ha estat comprovat. Ha estat comprovat. És a dir, no han demanat mai disculpes pel que van fer. Ricard Ostrell, el dissabte...
Encara ens hem de venir aquí a fer-se la víctima.
Ha insultat els professors de Sant Andreu de la Barca que van veure com els hi posaven les seves vides de cap per avall a una gent, professors d'escoles catalanes, que van patir la repressió de manera brutal i que aquesta gent ho aplaudia. I no només ho aplaudia, ho legitimava. Perquè, escolta'm, tots els règims opressors, una de les primeres coses que fan és dotar-se d'un cos de mitjans de comunicació i de periodistes afins a la seva barbàrie per justificar-la.
Doncs són les 9, ho hem de deixar aquí. No sense abans dir que això, que l'Albano publicarà en octubre, no sé quan l'Albano, el vídeo, properament.
Demà o dissabte al matí?
Pròximament, si no, de mentre també Oriol Bablé feia aquesta setmana un recopilatori de la manipulació i el sensacionalisme, el manual periodístic de Susana Griso durant el procés, que també podeu llegir a VilaWeb, on hi ha molts d'aquests vídeos que parlàvem ara i demostració empírica de tot plegat.
Tinc entès, per el que he vist a les xarxes, que aquest resum que ha corregut molt.
Vull dir
que tenen un problema, també. Tenen un problema.
Ho deixem aquí, no abans
Masó
de dir...
Dimissió.
Masó dimissió, sisplau.
Caram, una setmana més encara ha durat.
Escolta'm, això de la foto, què? Bueno, ja ho parlarem la setmana que ve.
Ja ho parlarem la setmana que ve, però espero que la foto el faci dimitir d'una vegada. Fins la setmana que ve.